Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla José Lorenzo. En clau econòmica, l'empresa Estil Ricard de la Garriga innova amb Natbox, unes cabines prefabricades de fusta per descansar. El sector de la fusta ha viscut una greu crisi a la Garriga al llarg dels últims 15 anys, tot i que empreses com la d'aquest municipi han buscat alternatives de mercat per vincular les noves tecnologies amb la fusta. Ràdio Silenci, Jordi Roig, bon dia.
Bon dia. Natbox és una companyia que creen amb un inversor i d'altres empreses del territori i que desenvolupa mòduls prefabricats d'aspecte futurista que ofereixen als seus clients la possibilitat de gaudir d'un descans amb garanties. Mòdul al qual s'hi pot accedir aconseguint un codi QR a través del telèfon intel·ligent i que ja tenen empreses interessades com Google, Facebook o Aena. El propietari d'Estil Ricard, Joan Ricard, explica les expectatives de mercat de Natbox.
Ara estem fent una producció de 5 cabines que hi ha dos tipus, el que és la descans i la one-to-one. La one-to-one es converteix en oficina. Precisament estem fent una per l'aeroport de Minsk i després una altra per Google, Varsovia, que és un campus que faran una prova pilot i si els agrada les encaixaran a tots els campus de tot el món.
Els mòduls es van presentar al Mobile World Congress el passat mes de febrer. Estil Ricard no es queda enrere, ja que també té un gran ventall d'idees que volen portar a terme ben aviat.
Pel que fa a equipaments, a Terres de l'Ebre, l'Ajuntament d'Amposta ha aprovat dues mocions, una a favor de la APSAT gratuïta i una altra a favor d'una 340 digna i en contra de la construcció de les seves rotondes. Amposta Ràdio, Manel Ramon, amplia'ns.
Amb cartells reivindicatius i pancartes, al Saló de Plens es va esperar el posicionament dels grups polítics respecte a aquesta reivindicació que fou aprovada per unanimitat dels grups polítics. Adam Tomàs, alcalde d'Amposta, explicava que algunes rotondes es fan necessàries en alguns casos i a diferents poblacions per on passa la Nacional 340, tot i que la prioritat de l'Ajuntament Ampostí no són les rotondes, sinó els accessos d'aquesta infraestructura viària nacional.
A nivell d'Amposta és una mica com allò que es plantejava al Canà o allò que es plantejava a Camarles, que al final són millores d'accessos als municipis. Però, torno a repetir, la nostra prioritat en aquests moments són els accessos a la Nacional 340 a Amposta, no a la rotonda, i per això votem a favor.
Els representants del col·lectiu van rebre...
I ara, esports, Tarragona, Jocs Mediterranis.
Jocs en xarxa. Des de l'anella mediterrània, en aquest moment es disputa el partit d'handbol entre Tunísia i Algèria, amb un resultat fins al moment de 20-18. També les dones de handbol de les seleccions de Turquia i Egipte estan jugant ara mateix al Vendrell. Victòria en aquest moment per Turquia per 22-12. També aquesta mateixa hora, activitat frenètica a la pista d'atletisme, on els atletes estan realitzant salt de longitud, llançament de pes i disc. Quan finalitzin aquestes disciplines, serà el torn de les dones per competir en els 400 metres. I també volem anar a Constantí, que avui viu una de les jornades més mediàtiques amb la participació de la campiona del món d'halterofília, Lídia Valentín. La nostra companya Laura Alcalde segueix aquesta competició que tot just, Laura, bon dia, comença ara mateix.
Bon dia, doncs sí, aquí al pavelló de Constantí estem a l'espera del debut en aquests jocs de l'aixecadora de pes Lídia Valentín. Serà la quarta en sortir a competir i com a rivals fortes en té dues, la francesa i la turca. De moment l'halterofília ha aconseguit 8 medalles, però cap d'or. Veurem si avui és el dia. El públic és molt més nombrós que en dies anteriors i a les grades, de fet, també avui seu l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. En joc la final d'halterofília de dones de menys de 75 quilos. Expectants davant l'actuació de l'olímpica Lídia Valentín, que ha rebut una gran ovació en la salutació al públic.
Gràcies, Laura. També recordem que el tenis taula viu la seva segona jornada al pavelló Joana Ballart de Valls. Ha jugat ja l'espanyola Maria Xiau, qui s'ha imposat a la turca Sibel Altinkaya per 4-2.
Els Jocs Mediterranis Tarragona 2018 en xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Hi ha moments incombustibles. La connexió eclèctica cada dijous a les 8 i divendres a les 9 del vespre a Ràdio L'Escala 107.6 de la teva FM. On acaba el llenguatge, comença la música.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Jazz FM, l'oasi del swing i les músiques improvisades a Ràdio L'Escala. Un menú musical suggerent, amanit per tota mena de curiositats i anècdotes. Un espai proper i divulgatiu presentat per Enric Carreras Puigbó.
Deixa't encisar per Jazz FM tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Una producció de la Ràdio Municipal de Terrassa per a la xarxa.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal, com estan? Benvinguts. Són les 11 i 6 minuts. Comencem Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Avui, dia 27 d'aquest mes de juny. Arribant ja aquests últims dies del que és aquest mes, i tinguent en compte que la setmana és curta per als que podem gaudir almenys aquest divendres, dia de Sant Pere, aquesta festivitat local que substitueix. Sant Pere sempre és aquell sant que el tenim a la reserva, que substitueix o a Santa Màxima o substitueix a la Verge del Carme, sempre que cau dissabte i diumenge. Es fa servir Sant Pere, sempre està a la reserva. El tenim un xic oblidat. I és una festa que s'ha intentat recuperar, s'ha intentat fer alguna coseta, però no hi ha hagut manera. I això que és el patró, juntament amb Santa Màxima. Però bé, no hi ha maneres. No hi ha maneres de que acabi de riar o s'acabi de fer alguna cosa per Sant Pere. A veure si pot ser la comissió de festes, que ja una vegada ho va intentar, pot ser, com se consolidi més la comissió actual, potser es fa alguna cosa per Sant Pere, que també estaria bé, sempre tenir el present, no l'altre patró escalany. Bé, doncs, un dia també d'aquests d'estiu, un dia que fa estiu, un dia d'estiu, i amb unes temperatures pròpies per l'època que estem. Amb tot això bullint, i nosaltres, que tenim el més calent a l'Aigüera, amb els següents continguts. Com fem cada dia, el temps com a protagonista, en veurem com està el dia d'avui i com continuarà el dia de demà. Això, tot això, des del bloc d'en Sergi Corral, sabrem quines temperatures tenim. Hi haurà diferències, se van ampliant aquestes diferències entre la closa del llop i la clota. Ho sabrem com parlem de valors. La previsió, en Sergi Corral. El resum de premsa que dels quatre principals diaris catalans, i ja de seguida els sants aniversaris i notícies. Volen saber què va passar ara fa un any? Volen que els hi recordem? Això segurament alguns encara ho tindran més fresc. Però ara en fa 5. Ah, això ja costa més, eh? Ja costa més de recordar què passava ara fa 5 anys. I és allò que, com parlant d'aquesta notícia, s'encén una llumeta que diu, carai, sí que és veritat, sí que me'n recordo. Per això hi ha aquesta secció, per recordar el que passava ara fa 5 anys. I la veu d'en Víctor Pàmies, aquesta veu tan assenyada, ens explicarà el refrany, la frase o la dita del dia. La Montse Hidalgo ens intenta treure l'aigua clara i sempre ho aconsegueix amb la seva secció que ens porta cada dimecres. I avui amb una entrevista a Mario Compaña, autor de l'assaig Una societat de senyores per conèixer les bases de la democràcia actual. I la Cristina Cantal ja amb el seu últim local.cat, perquè és l'últim de la temporada. Veurem si continuem escoltant la temporada que ve la Cristina Cantal. I aquest últim ens presentarà en David Fernández, que és un emprenedor de 42 anys i creador de Quants, una companyia que es dedica a treballar fustes sostenibles que hi ha mobles de tot tipus i diverses decoracions per la llar. De fet, alguna que altra remissió farem aquest estiu, la programació que tenim d'estiu, alguna que altra remissió d'aquestes curioses, d'aquestes que ens van cridar un xic l'atenció, d'emprenedories que a vegades surten del normal, o, bueno, surten del normal, totes són normal, no surten del normal, però aquelles que dius, ostres, és una bona iniciativa, Déu-n'hi-do, això no hi hagués pensat mai que es pogués emprendre aquest negoci o portar endavant aquest negoci. Doncs en repassarem algunes aquest estiu que ens ha portat la Cristina Cantal. I en tot això, i en música, avui versions. Avui és el dia de versions d'aquestes cançons que els coneixem amb la seva versió original, i avui aquestes les coneixerem amb unes altres versions. Algunes que són quasi iguals i altres que la porten al seu terreny o la fan totalment diferent, que algunes vegades l'enriqueixen i altres dius, ostres, doncs no, m'agrada més l'original, i altres no, m'agrada més aquesta versió, em sembla més correcta. Hi ha gustos per tot. Dit i explicat tot això, què els hi sembla, si els hi ve de gust, que parlem un xic del temps? Un xic, eh? Actualitzant, última hora de les dues estacions de referència, anem fins a la Closa del Llop, temperatura de 26 graus en 6, això se va enfilant, eh? Se va enfilant dia a dia, amb una humitat del 47%. I anem a Arran de Mar, 25 en 7, és a dir, aproximadament, si ho féssim, un grau de diferència. Avui no hi ha aquelles diferències àmplies que hi ha hagut alguns dies, i amb una humitat del 53%. I en tot això anem a la previsió que ens explica en Sergi Corral. Avui, dimecres, dia 27. Amb un cel serè durant tota la matinada i matí, ja a migdia, però sobretot a la tarda arribaran núvols prims. Doncs els mirarem si veiem aquests núvols prims que van arribant, i que a la nit es faran més abundants, ambient càlid a migdia i tarda. El vent hem començat amb un garbí molt fluix de matinada. Al matí ha anat calmant i ara al migdia ha de girar de xaloc a força 2-3. A la tarda i vespre s'imposarà el garbí a migjorn de força 3-4. I la mar, arrissada tot el dia amb àrees de marejol a la tarda. Anem per demà dijous, que quasi per nosaltres és el començament del cap de setmana, perquè tinguent en compte que divendres és festiu, doncs tindrem un cel variable tota la jornada amb bandes de núvols alts i també nuvolades que s'aniran presentant al llarg del dia. A mitja tarda no descarta algun xàfec. Ai, atenció, atenció, que això no hi comptàvem amb aquests dies, però també va bé que refresqui una mica. Ambient més carregat i sobretot xafugós. El vent garbinat a primera hora de matinada, que girarà a refrontall de bon matí. A migdia s'establirà en marinada de llevant a xaloc. Al vespre i nit anirà girant a migjorn molt fluix. La mar, marejol durant tot el dia. Temperatura, amb augment també, aquests 21 graus en 3. Doncs aquesta és la previsió d'en Sergi Corral, i amb la previsió d'en Sergi tanquem aquesta primera secció dedicada al temps i obrim la següent dedicada als titulars. I ho fem començant per La Vanguardia, amb foto de el president de l'Estat espanyol acompanyat de la presidenta d'Alemanya després d'aquesta cimera, i diu el titular: entesa sobre la migració. Pedro Sánchez i Angela Merkel, les que han estat presents en aquesta cimera, que s'ha parlat sobre aquest tema. Argentina també protagonista, la selecció argentina protagonista també a les portades, classificació agònica de l'Argentina de Messi. I el titular principal diu que la Unió Europea critica l'excés d'inversió i el baix passatge de l'AVE. El Tribunal de Comptes Europeus posa en dubte la justificació de diversos trams. La línia entre Madrid i Barcelona és l'única rendible a la xarxa espanyola. També, doncs, una d'aquestes notícies que t'alegren, sobretot. T'alegren per aquelles persones que ho pateixen, és aquest avenç contra les cèl·lules tumorals dorments. La Vall d'Hebron troba una via per evitar que es reprodueixi el càncer després de la quimio. Bona notícia. Això és el que ens porta com deia, el diari La Vanguardia. Anem a un altre mitjà de comunicació, com és el Periódico, que el titular principal ens diu que Sánchez avisa Torra que no permetrà un altre 1 d'octubre. Artadi matisa que la mobilització proposada pel president català no tindrà fulls de ruta ni terminis i que el govern central veu molt improbable que la Generalitat torni a la via unilateral, tot i les declaracions. També de fotografia de Merkel i Sánchez amb el titular que Alemanya i Espanya s'alien per frenar la immigració i Algèria abandona embarassades i nens migrants al desert. Com no, l'Argentina pels pèls, referent al Mundial d'ahir. Doncs aquest era els titulars del periòdico. Ens anem amb els diari El Punt, que diu la vigència de l'1 d'octubre, cavall de batalla per la cimera del 9 de juny. Pugna, Sánchez diu que cal girar full pel que fa al referèndum i el govern Torra defensa que el dret a l'autodeterminació és irrenunciable. I les ambaixades diu que l'acció exterior vol posar en marxa més delegacions internacionals abans del 155 a mig any. I la fotografia és per Pablo Iglesias, que ha anat a visitar els presos. El líder de Podem parla en Cuixart i demana l'alliberament. Aquí, doncs, no hi ha cap fotografia ni de l'Argentina ni tampoc sobre de les que són presents als altres diaris, com són els dos presidents. Bé, i acabem amb el diari Ara, que diu que, doncs, sí que la fotografia principal és a Messi celebrant aquest magnífic gol que va fer ahir. Diu l'Argentina passa, Messi respira. I el titular, Ensenyament, negocia que les escoles concertades deficitàries passin a ser públiques. També hi ha una entrevista amb Josep Bargalló, el conseller d'Ensenyament, alerta que hi ha 5 casos més de directors de centres investigats arran del referèndum de l'1 d'octubre. Bé, doncs aquests són els titulars dels principals diaris de La Vanguardia, El Punt, l'Ara i El Periódico. I com passen 3 minuts d'un quart de 12, és aquell moment que ens anem a sants, aniversaris i notícies. No amb aquesta sintonia, sinó amb aquesta. Hem de començar sabent a qui hem de felicitar avui, que avui, en dia 27, el nostre calendari de referència, l'almanac del Cordill, anem a buscar el dia 27, que la pàgina traspaperada, ara sí que ja tinc la que toca, i diu que avui és Sant Ciril, Sant Ladislau i Sant Sansó. Bé, i els escrits que sempre hi han al costat de les pàgines del Santoral, un ens parla de l'or. Diu que amb les tomates ben arrelades fem una... Bé, aquí diu tomàquets, però esclar, aquí, com que diguem, a l'Empordà som més de tomates, doncs deixem que els hi digui tomates. Les tomates ben arrelades fem una estructura de canyes per ajudar-les a créixer verticalment. Traiem els brots xucladors que mai donaran fruits. ens trobem amb les dates d'inici de la gran collita d'hortalisses. Collim les pastanagues sense deixar-les envellir massa. És el temps dels millors enciams, les primeres mongetes tendres i els boníssims abricocs. Aquí diu albercocs, però popularment sempre n'hem dit abricocs. Bé, doncs això era el sant aquests sants, també doncs, el sant del dia, Sant Ciril d'Alexandria, que va néixer a Egipte en una època de grans dificultats per a l'Eglésia d'Orient. Durant el seu bisbat es va lliurar una ferotge lluita de poder entre els seus d'Alexandria i de Constantinople. Felicitem aquí a tots els oients que avui facin anys. Moltes felicitats, sempre desitjant que passeu un molt bon dia. I avui també és l'aniversari de Carlos Mejía Godoy i los de Palacagüinya. Bueno, los de Palacagüinya no, perquè aquest, com que eren diversos, doncs tindrem aniversari en diversos dies, però sí que la veu cantant Carlos Mejía i Godoy, que fa 75 anys. Us recordeu aquella Son tus perfumes, mujer, los que me sobrevellen? Doncs l'autor d'aquesta cançó, Carlos Mejía i Godoy, avui fa 75 anys. En Miqui Puig, el nostre Tuyus. Recorden aquell programa que passàvem fa temps a Can Tuyus? En Miqui Puig, també líder del grup Los Sencillos i també Sencillos, i que també ara es dedica més a altres coses que no pas cantar, tot i que de tant en tant sí que va fer algun bolo, el veiem algun altre festival. Doncs en Miqui Puig fa 50 anys. I la triu Isabel Adjani, que en fa 63. Anem a saber què passava ara fa un any. Vinga, els expliquem. Una notícia que donàvem ahir, ara fa un any. Excel·lent resposta de públic. Bueno, donàvem ahir perquè es presentava ja la d'aquest any. Però la de l'any passat deia el següent. Excel·lent resposta de públic a la passarel·la de moda i complements organitzada pel comerç local, el Fashion, en la que hi han participat 10 establiments del municipi. Doncs degut a aquest èxit que va tenir, aquesta bona acollida, aquest any es portarà a terme la segona edició. I què passava en fa 5? Això ja és més difícil de recordar. En fa 5, Ausolan, l'empresa en seu a Euskadi, gestionarà el menjador escolar de l'escola Empúries a partir del curs vinent. Doncs una empresa es feia càrrec del menjador de l'escola Empúries, Ausolan. I de la veu de Víctor Pàmies, refrany, dita o frase popular: els catalans, bons mariners i bons comerciants.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Els catalans, bons mariners i bons comerciants. Ens volen fer fora de la Unió Europea, i de la Via Làctia, i del sistema mètric decimal. Però el poble català té arrels europees i mediterrànies. No ens fa por el vostre papu. Sent d'europeus, tampoc són a la Unió Europea els suïssos, ni els noruecs, ni els andorrans, ni el papa, si m'apuren. I no passa res. Ja veurem si ens convé i interessa ingressar-hi i en quines condicions. Millor ens ho posen, que no ens hagin de fitxar a preu de crac. Com deia, el poble català té arrels europees i mediterrànies. Quants cops ens han comparat amb els fenicis per la nostra bona traça amb els negocis i el comerç? I no podem oblidar que la senyera va onejar en molts ports de la Mediterrània, si no més enllà. Catalunya té port i vol recuperar el corredor mediterrani, allò que els romans ja van batejar com la Via Augusta. Mireu si no cal fer invents. Només calen inversions en infraestructures i en futur. Els catalans, bons mariners i bons comerciants.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, ja ens ho ha explicat en Víctor, els catalans, bons mariners i bons comerciants. I abans d'anar a treure l'aigua clara amb la Montse Hidalgo, anem a un glob musical. Escoltarem aquesta versió que van fer els d'Operación Triunfo d'aquest tema de Gal Costa i del gran Gilberto Gil, El País Tropical. País Tropical, el tema que ha estat amb aquesta versió dels components d'Operación Triunfo. Aquestes cançons que sempre els hem escoltat en popurri, alguna vegada, almenys jo m'he preguntat, existeixen? Sencera, sí, doncs, El País Tropical, que sempre és aquella que va amb aquell popurri de cançons brasileres, també té la seva cançó sencera, que és aquesta que ens ha ofert Operación Triunfo. Bé, doncs, continuem aquí Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I ara sí que és aquell moment que la Montse Hidalgo ens porta l'aigua clara. La traurem l'aigua clara? Sí, segurament que sí, amb una entrevista a Mario Campaña, que és l'autor de l'assaig Una societat de senyores i que servirà per conèixer les bases de la democràcia actual. Més detalls, com s'ha de dir, això queda bé, això de dir més detalls, doncs, a Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa. L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
En els darrers temps, els valors democràtics dels governs s'estan posant en qüestió. Sense anar més lluny, en el cas del procés català s'ha apel·lat per part d'uns als principis democràtics i a la representativitat del poble per construir un relat qüestionat per altres que posen per davant lleis i institucions democràtiques per legitimar un model prevalent. Avui volem treure l'aigua clara sobre les bases de la democràcia i la nostra cultura social. Mario Campaña és autor d'un interessant assaig titulat Una societat de senyores, dominació moral i democràcia. Què tal? Bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Usted es ecuatoriano, de Guayaquil.
Sí.
Pero lleva afincado aquí en Cataluña ya un par de décadas.
Llegué en el 92, el año de las Olimpiadas.
Seguro que usted ha escuchado ese grito, lo llaman democracia y no lo es. ¿Entiende a los manifestantes que utilizan ese grito?
Por supuesto, hay una desafección hacia la democracia en todas partes. Perfectamente comprensible, porque las democracias hoy son sociedades organizadas según un concepto antiguo de democracia.
¿Qué concepto?
Un concepto histórico que ya no corresponde con esta época. cuando nace la democracia como primer fenómeno, primer ensayo así en Grecia, y cuando después ya en Europa, los siglos XI, XII, se van haciendo ensayos, la democracia llega a un momento en que evoluciona hasta convertirse en un sistema de instituciones. Allí se formalizó y se formalizó la noción de democracia. Y hasta hoy nosotros tenemos la idea de que la democracia es un conjunto de instituciones. Señaladamente, las instituciones que se dividen en los tres poderes, la noción básica es la división de poderes, ese tipo de cosas. Esa noción de democracia es la que empieza con Pericles, es la que se va gestando en unos siglos, pero está desfasadísima. La democracia no es principalmente un conjunto de instituciones. La democracia son dos cosas, dos elementos esenciales. Uno, las instituciones, es cierto, y dos, la cultura. Y de esa segunda parte nadie quiere hablar. Solo quieren hablar de las instituciones. Y eso la gente lo percibe y sabe que hablando solo de instituciones están poniéndoles una trampa. Porque eso no es democracia, efectivamente. O no es democracia en sentido cabal, en sentido funcional satisfactorio para hoy. De ahí las quejas y las desafecciones.
¿Democracia no es votar?
Votar es un elemento importante de aquel concepto antiguo de democracia de las instituciones. O sea, aquel concepto que hace que la representatividad o la representación, de manera más sencilla, sea un elemento fundamental. Se vota solamente para elegir representantes, pero eso es un elemento pequeño de la democracia.
Hay un concepto muy extendido en la sociedad de que al final, aunque escojamos a nuestras instituciones y tengamos este gesto de introducir las papeletas en la urna, quien decide es el capital, que el capital es el poder. ¿Estamos en lo cierto?
Yo creo que sí, ya no es una cosa de creencia, son evidencias que tenemos. O sea, el capital transnacional, el gran capital internacional, ya sabemos cómo se reúnen con los presidentes y con los grupos internacionales de poder, el G7, el G20, son unas cosas que dependen mucho de los 20 millonarios del planeta. El gran capital impone condiciones y somete a los presidentes de los gobiernos. Eso no lo puede discutir nadie ahora. Y si finalmente lo que se hace con la venia del gran capital. En algunos países más, en otros países menos. Obviamente, en Estados Unidos gobiernan directamente las instituciones. Por ejemplo, las aseguradoras tumban el sanidad de Obama. Las aseguradoras. En otros países, como los países europeos, gobiernan el gran capital con más mediaciones, de manera menos directa, menos vertical que en Estados Unidos, pero finalmente gobiernan ellos, es verdad.
En este ensayo usted nos explica sus conclusiones sobre la investigación de conductas públicas y de sistemas políticos. Nos dice que el principal problema de las democracias de hoy en día es su pasado. ¿Sobre qué están construidas las democracias? ¿Las tenemos que someter a un entrenamiento culinario tipo Ferran Adrià? Es decir, eliminarlas, volverlas a construir. ¿Qué base es la que nos está fallando?
A ver, cuando se pone en cuestión la democracia, la tentación es salirse de la democracia. Entonces, salirnos, como dicen el PP, salirse de la ley o cosas así. Salirse de la democracia yo creo que no es una solución. Ni las revoluciones son una solución, me parece a mí. Yo en una época estuve por las revoluciones y por combatir la democracia como sistema. Yo creo que eso es un error hoy por hoy, y creo que de lo que se trata es de ampliar la democracia, de profundizar la democracia. O sea, esa receta a lo Ferran Adrià se trata de hacerla, de pensarla dentro de las democracias. Y para esto yo insisto en que se trata sobre todo de ampliar y de enriquecer la democracia, no por el lado de las instituciones, que no es lo que más nos falta, sino por el otro lado, por el lado de la cultura democrática. Eso en términos de detalles quiere decir cosas muy concretas. ¿Ya? Eso parece que fuera muy vago, que es la cultura democrática, pero eso quiere decir cosas muy precisas, muy pequeñitas.
¿Son demócratas quienes apelan a una votación para decidir su futuro? ¿Lo son aquellos que lo niegan porque ponen las leyes por delante?
Los dos tienen elementos de democracia. Son los elementos rutinarios que circulan en las democracias de hoy. Circulan que sea el pueblo quien decida, que sea la mayoría, o que sea la ley la que prevalezca. Pero los dos son elementos rutinarios que en absoluto suponen verdadera democracia. Porque que el pueblo decida tampoco es una verdadera democracia, porque el pueblo, como en Alemania, puede decidir mal. puede decidir en base a perversiones, como en Alemania con Hitler. Recordemos que Hitler fue elegido por la población alemana, y eso no es democracia en la medida en que Hitler estaba haciendo propuestas profundamente antidemocráticas, y la mayoría de votos no puede haber legitimado eso, aunque haya elegido, haya respaldado institucionalmente con los votos, pero ilegítimamente. Es decir, una decisión mayoritaria, una decisión no queda legitimada democráticamente por la cantidad de votos tampoco. O sea, porque tengo 2 millones de votos no estoy legitimado para... Tampoco eso es democracia, ni porque yo hago respetar la ley. Eso tampoco es democracia. Depende de la naturaleza de las cosas que se están decidiendo y cómo se están decidiendo. Insisto, el ejemplo más claro. La propuesta de Hitler no quedaba legalmente quedó legalizada con la votación de la sociedad alemana, pero moralmente no quedaba legitimada, porque las propuestas sobre lo que se decidió eran inmorales.
Una sociedad no democrática no puede tener un gobierno democrático.
De ninguna manera no puede tenerlo. El gobierno puede responder a ciertos protocolos de la ley, pero eso no es la democracia. Tú puedes cumplir con los protocolos de la ley y ser completamente tiránico. O sea, en los populismos, por ejemplo, se ve mucho eso. Cumplen la ley los populismos latinoamericanos. Los presidentes tipo Correa, tipo Daniel Ortega, dicen, wow, si esto lo votó la población, esto está votado. Eso no legitima una decisión. Eso legitima la elección, el primer momento. Está bien, te hemos nombrado a ti presidente, pero con eso no queda legitimado tu actuación. Tu actuación se legitima paso a paso, día a día. Entonces, sí, los votos son un elemento de la democracia, la ley es otro elemento de la democracia, pero no es lo esencial.
Ha repetido en varias ocasiones cultura democrática. Si los populismos no son la salida, ni la revolución tampoco nos garantiza un futuro mejor, el problema al que hemos de buscar soluciones, ¿nuevos valores morales?
Yo creo que sí, que se trata no tampoco una cosa tan vaga como nuevos valores morales simplemente, sino eso en el seno de la democracia y articulando socialmente, políticamente, legalmente, los avances que esos valores puedan, la introducción de esos valores en el seno social. Porque si no, nosotros vamos a quedarnos con el saludo al sol de la religión. No, que tenemos que ser más buenos y cosas así. Eso no sirve. Cuando hablamos de cultura democrática, hablamos de cosas más impregnadas en la vida cotidiana y que tienen que quedar reflejadas y recogidas en los elementos que articulan de manera que reglan la vida. Claro, pero en la democracia esos mecanismos están previstos. O sea, ¿cómo vamos a ampliar la cultura democrática? Hay mucho que discutir sobre eso, pero eso es lo que necesitamos. O sea, si tuviéramos una cultura verdaderamente democrática, los políticos hoy, los políticos de, pongamos el caso de del Partido Popular o los políticos de todos estos partidos que nos gobiernan hoy, tendrían otra conducta y otro tipo de propuestas. Porque la ciudadanía, todos nosotros, sabríamos que no pueden hacer cualquier propuesta, porque estaríamos nosotros preparados para rechazar una propuesta no democrática. Pero en un ambiente en que la cultura no es democrática, porque nuestra cultura no es democrática, entonces caben propuestas disparatadas como las que nos hacen un día y otro, un día sí otro y otro día también. Porque nuestra cultura social no es democrática.
Ganaríamos en el camino hacia la democracia si el feminismo, si la igualdad entre hombres y mujeres fuera real. ¿Ese sería un paso, por ejemplo?
Eso es un elemento, claro, de cultura democrática. Es grande, estupendo ver cómo el 8 de marzo se siente una fuerza impresionante que va a ensanchar la cultura de esta sociedad por el lado de la democracia, claro, y otros movimientos, ¿no?, de minorías o de mayorías. Eso es ampliar la cultura democrática. Eso no está en la ley, o si está en la ley, no es nada si no se vuelve cultura.
En este ensayo tenemos bases, una sociedad de señores, dominación moral y democracia. Mario Campaña, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, es un gusto.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, hem tret l'aigua clara amb el que ens ha explicat en Mario Campanya sobre aquest llibre, que ha escrit, aquest assaig, Una societat de senyores. I després de treure l'aigua clara, hi posem el vi amb aquest glob musical que escoltem de versions. Aquesta és una versió en ritme bossa nova, d'un tema de Venus, de Bananarama, que es titulava Venus. Segurament la recordaran. L'escoltem amb aquesta versió més calmada.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Era la versió de Venus dels Bananarama, una versió chillau, longue o bossa, com es vulgui. I ara anem a conèixer l'emprenedor. La Cristina Cantal ens presenta ja l'últim capítol d'aquesta sèrie, local.cat, i avui amb en David Fernández, que és un jove emprenedor, 42 anys, podem dir així, jove emprenedor, i creador de Quants, una companyia que es dedica a treballar fustes sostenibles, que hi ha mobles de tot tipus i de diverses decoracions per la llar.
Continguts en xarxa.
Local.cat. A Fem Girona, fem emprenedoria. Per a la xarxa de comunicació local, amb Cristina Cantal.
En David Fernández és un emprenedor de 42 anys i és el creador de Quants. Anem a descobrir qui és i quin ha sigut el seu recorregut acadèmic i professional abans de crear el seu propi projecte.
Soc d'Astúries, he nascut a Oviedo. fa 42 anys, i he vingut cap a Catalunya fa 10 anys. He estudiat carpinteria, benisteria, i he treballat en tota, quasi tota la meva vida en aquest sector.
En David Fernández ens explica com va sorgir la idea de crear la seva empresa, Cuhans.
La idea de crear Cuhans era perquè estava treballant, quan vas arribar aquí a Catalunya, estava treballant en un altre sector i vas decidir fer el que m'agradava, que és treballar la fusta. Aleshores vas plegar de la feina i vas decidir muntar Cuhans. Cuhans és, bueno, a la meva vida tot el que he somiat, no? Dedicar-me a la meva feina i que sigui meva. Fer el meu producte i diferenciat d'una mica del resta de productes.
I per què vas escollir aquest nom?
Cuhans ve d'una idea de qualitat. La Q significa qualitat i Hans en anglès significa mans. Aleshores, és una mica sí, un conjunt de les dues coses, que vol dir qualitat de mans, perquè jo intento que el meu producte sigui un producte de molta qualitat i fet amb les mans, com abans es feia, intentant fer servir molt poquet la maquinària i tot fer-ho amb les mans.
L'emprenedor ens detalla ben bé què és Cuhans i què porten a terme.
Cuhans principalment es dedica a treballar en fustes sostenibles. Això és molt important per a mi, que sàpiga d'on arriben les fustes. Són totes fustes certificades, amb un certificat que és PFC, que vol dir que són fustes de bosques sostenibles, que si talen un arbre, aquest arbre es recupera, o sigui, es torna a plantar un altre. Aleshores, bueno, Cuhans fa tot tipus de mobles en madera, en fusta massissa, com la noguera, el castanyer, el roure, cirerer, tots aquests productes.
Amb aquestes fustes sostenibles fan tot tipus de mobles i decoracions per a... Anem a descobrir-ho.
Fem peces petites de decoració fins a mobles grans, com taules, menjadors, qualsevol tipus d'encàrrec ho farien, sempre que sigui en fusta massissa. Podem trobar peces exclusives de decoració en talla artística, també em dedico a fer talla artística en fusta, tot tipus, des de taules, principalment ara estic fent moltes taules de menjador.
En David Fernández ens exposa quines màquines utilitzen per a fer aquesta diversitat de mobles.
Principalment necessitem una escairadora per tallar les fustes quan venen i una, en català no sé com es diu, una regressadora, cepilladora, i després el resta ho fem manual tot.
L'emprenedor ha afirmat que també fa talla artística. Anem a descobrir on va aprendre a fer-la.
Jo, quan vas començar, quan era jove, em vaig dedicar a fer talla artística, que talla artística és fer un dibuix i passar-lo a la fusta. Aleshores, bueno, vaig estar molts anys treballant a un artesà asturià, que es deia Faustino, i bueno, em va ensenyar totes les tècniques per poder treballar en cúbia manualment, totes, fer les talles artístiques i com es feien, com es treballava. És, bueno, principalment és fer un dibuix i traspassar-lo a la fusta.
Tots ens imaginem com és una taula, però fer-la ja és tot un altre tema. L'emprenedor ens explica el procés que fa des de que li arriben les fustes sostenibles al taller fins que la taula està llesta per al client.
Arriba la peça en un tauló, pot ser de 2 metres fins a 6 metres el tauló. Jo selecciono totes les peces perquè encaixin en el producte correcte. Aleshores vas triant la peça que millor s'adapta a cada producte. Aleshores hem de tallar el tauló, fem un xarrac i anem seleccionant les peces correctes. A partir d'aquí hem de tallar-los en la màquina, que per això parlàvem antes de l'escairadora per tallar, i hem de treballar el tauló. Aleshores lo passem per la regressadora cepilladora per deixar-lo polit, una mica polit, i després es fa un, les peces se van colant una a una manualment, i després d'això ja toca polir, mirar com ha quedat el producte, deixar-lo bé acabat, i bueno, a vegades embarnissar, i un altre que a mi m'agrada més treballar-lo en olis naturals. Aleshores tot el producte és un producte molt sostenible i natural.
En David Fernández ens explica quan va començar amb el seu projecte Cohans i com ha anat evolucionant.
Fa 3 anys, quasi, ara arribarà a 2-3 anys, he decidit plegar de la feina i dedicar-me a lo meu. I, bueno, va ser un projecte dur, difícil, en una situació de crisi del país. I, bueno, en principi va ser una idea que em va recolzar molt la gent de prop i he tirat endavant. És molt difícil, és molt fàcil fer l'empresa, és molt difícil tirar per allà endavant, però bueno, jo crec que a poc m'estic fent sortir molt bé i tinc molts encàrrecs. De fet, estic treballant per fora, també per Madrid, per Barcelona, València, Astúries, ara tinc a Sant Sebastià en feina, o sigui que estic tirant una mica també per fora, aunque jo el que més vull és treballar per aquí, és més fàcil transportar el producte, muntar-lo.
Pel que fa a la distribució dels seus productes, en David Fernández viatja bastant, ja que li agrada fer les coses ben fetes.
En principi, si el producte, si és difícil de muntar, vaig jo directament i el monto jo, perquè no vull que ningú remeni els meus productes. Si és una taula petita, pues intento fer un transport qualificat d'una empresa que es dedica a transportar mobles i ho fem directament amb ells. Però principalment, si puc, vaig jo a fer el muntatge.
I quin és el tret diferencial de Cohans?
La diferència de Cohans amb altres productes és que tot es treballa en fustes sostenibles, amb una certificació dels proveïdors i sabent com, d'on ve aquesta fusta, que no són tales indiscriminades, que això a mi em preocupa molt. Aleshores, quina diferència hi ha? Que totes les peces són diferents. No n'hi ha cap peça que sigui igual. O sigui, cada peça que fem a Cohans és una peça única. No pot haver-hi 2 peces iguals. Aleshores, jo crec que això és un punt molt important per quan compres un producte, que sàpigues que, bueno, que la gent no té un producte igual que una altra persona.
L'emprenedor ens explica com veu el futur de la seva empresa, Cohans.
Jo crec que ara estem molt millor que quan jo vaig començar. La crisi jo crec que va millorant i aleshores, pues, bueno, vas tenir molt més encàrrecs, vas treballant amb dissenyadors i fent peces diferents i jo crec que sí que anirem a millor. Jo principalment cada vegada tinc més peticions de crear peces, aunque sigui pressupostos simplement, pues jo tinc molt més que abans.
A més, també té en ment ampliar l'equip, ja que majoritàriament treballa ell sol a Cohans.
A vegades estic sol, a vegades hem fet una contratació i bueno, anem fent com podem, perquè clar, la seguretat social no és una cosa molt difícil. Has de pagar unes quotes molt elevades per tenir una persona aquí i bueno. Però sí, la meva idea és créixer, tenir treballador, un o 2 treballadors, anar a un local una mica més gran i anar avançant.
David Fernández ens diu on podem trobar tota la informació a internet.
Tenim una pàgina web que es diu www.cohans.net, també el Facebook, Cohans Boot Design Barcelona, i bueno, i també el telèfon mòbil. Des d'allà tenim tota la informació per poder arribar a trobar o a comprar la taula.
Ha arribat el moment del consell de l'emprenedor d'aquesta setmana, David Fernández.
Que ho facin perquè viurem sol un cop a la vida. sigui, si tens un objectiu, un projecte que t'agradi, que t'il·lusioni, fes-ho. Tens temps de tirar enrere o tirar endavant. El problema és la inversió, que depèn de què tipus de projecte pots tenir que fer una inversió grossa, aleshores pues, bueno, és més difícil tirar-ho després enrere, però sí, que ho facin, que ho tirin endavant, que sou viure una vegada, no? Aleshores, pues, sí, jo estic content amb el que he fet.
Ja ho heu sentit, si teniu una idea, tireu-la endavant, que temps per tirar-vos enrere sempre en tindreu, com ha afirmat David Fernández.
Continguts en xarxa.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, en David Fernández, l'emprenedor d'avui, creador de Quants, aquesta companyia que es dedica a treballar fustes sostenibles per crear mobles de tot tipus i diverses decoracions per la llar. L'últim que ens portava la Cristina Cantaldes, ha estat tot un plaer compartir cada dimecres aquests emprenedors, però no deixarem aquesta secció perquè ja els explicava que durant aquest estiu doncs, en recuperarem. En remetrem alguns d'aquells del tot curiosos, d'aquestes emprenedories que criden l'atenció per la manera que han estat pensades. Molt bé, doncs anem a la música, que aquesta música ja ens portarà fins al punt de les 12, com a mínim s'hi acostarà. És la 70s, grup d'aquestes noies que es dediquen també doncs, a fer versions en ritme de rumba de temes coneguts com aquesta de Simon Garfunkel, aquest de Mr. Robinson.